revista d'història Sapiens patrocina Grans Preguntes, Grans Respostes. Amb Sapiens, descobreix la teva història.
La gran pregunta d'avui és aquesta, que ja sabeu que és un salari digne, com es mesura la quantitat justa que hem de cobrar per la nostra feina. Vaja, on posaríeu el llistó a partir del qual poder dir que un salari és digne? Després farem un resum de dels salaris dignes més votats per part dels oients i les seves respostes. Ja n'hem sentit alguns durant la tertúlia i el defensor de l'oient, però ara saludem Ramon Alcoverro, el filòsof Ramon Alcoverro. Professor, bon dia.
Bon dia, senyor Bassas, com esteu?
Vinga, pregunta, què és un salari digne?
Mare de Déu. Vols dir que això no és una mica com allò de nos haremos cismáticos griegos, no?
Què és això?
A veure, tothom explica la pel·lícula segons li va, no? I quan es parla de salaris dignes, doncs tothom pensa que salari digne és el que guanya el cap de no sé què, o salari digne és el que guanya no sé quantos, o la cunyada. I hi ha una història molt divertida del temps de la Segona República, quan el ministre Jiménez Fernández, que per cert era de dretes, va presentar al Parlament de Madrid la llei de la reforma agrària. Llavors hi va haver un diputat per Saragossa, que es deia Royo Vilanova, que li va dir que això de socialitzar la terra i de que la propietat privada de la terra, que no sé què, que la de propietat privada de la terra era una llei natural i no sé què. Llavors el ministre aquest, que era de dretes, li va començar a citar l'Arrerum Novarum del Papa de Roma, d'allò 13 i tal, i l'home, quan va sentir que l'Església deia que que la propietat tenia un sentit social i que s'havia de fer no sé què, diu... Pues si el papa dice eso, nos haremos cismáticos griegos, no? Vull dir que quan et toquen aquests temes, sempre et penses que els altres estan més bé, yeah. Sempre et penses que això no pot ser, que fins aquí hem arribat, no? Quan es parla de salaris justos, hi ha molta gent disposada a fer-se cismàtica grega.
Entenc.
És a dir, a defensar qualsevol cosa... no perquè sigui argumentable racionalment, sinó perquè això convé a la butxaca, no? Vull dir, l'economia és un tema segurament... que té molts nivells, que no és el mateix l'economia de la microeconomia, que és la que, diguéssim, tenim a la butxaca, que la macroeconomia, que no és el mateix quan s'explica des del punt de vista del treball que quan s'explica des del punt de vista del capital. Els filòsofs sobre això no és que tinguem cap teoria especial sobre economia, no? Els filòsofs anem a la plaça com tothom i comprem i tenim hipoteques. El que passa és que potser la filosofia a vegades el que diu és hem de buscar un punt de vista, una perspectiva des de la qual poder plantejar aquest tema i realment quan es parla de temes com capital, treball, com ingressos, com la butxaca, etcètera, etcètera, la gent es posa com molt estupenda i molt sismàtica grega, no? Vull dir que cadascú defensa el que li sembla, independentment de que hi hagi raó. No hi
hagi raó. Els filòsofs parlen de valor i preu, no?
Sí, bueno, en teoria filosòfica, diguéssim, en els grans conceptes, en les grans preguntes aquestes, sempre hi ha una distinció entre dos conceptes que van néixer junts, que són el de valor i el de preu, no? Si una cosa té valor és perquè algú està disposat a pagar-ne un preu. I això els economistes polítics del segle XVIII doncs ho deien molt clar. Ells barrejaven el concepte de valor i el concepte de preu. No? Però arriba un senyor en el segle XVIII que es diu Kant, i Kant separa valor per una banda i preu per una altra. No? Kant defensava un imperatiu categòric, una regla moral universal. Quan es diu imperatiu categòric, això també és una paraula d'aquestes estupendes de filòsof, vol dir una regla que no té excepcions, no?
Un imperatiu categòric és una regla moral universal sense excepcions possibles.
Ànima, exacte. És a dir, una regla és allò de calca, no?
Val. Doncs bé, i Kant què deia?
Kant deia que hi havia un imperatiu categòric que feia referència a les persones i que havia de ser la llei moral, diguéssim, universal, que era obra de tal manera que consideris una persona, tant la teva pròpia com qualsevol altra, sempre com una finalitat, sempre com una finalitat i mai com un instrument, mai com un mitjà.
Obra de tal manera que consideris la persona, tant la dels altres com la teva pròpia, sempre com una finalitat i mai com un instrument.
Mai
això deia Kant.
És a dir, les persones no són instruments, les persones no són eines. Això vol dir que puc comprar el treball d'una persona, però no puc comprar la persona. Una persona no és una cosa, no és un instrument. Per tant, des de Kant, el que queda molt clar, i això és un dels fonaments, diguéssim, de la raó occidental, és que les persones tenim valor, però no tenim preu. I això és una qüestió essencial, és a dir, quan es parla del salari digne, el salari digne és el que ens permet ser persona, i la persona té valor però no té preu. És a dir, si resulta que per treballar i guanyar-nos la vida hem d'estar 23 hores al darrere d'un taulell, això ens nega el valor.
Per més bé que ens paguin, seria molt indigne.
Exactament. Mm-hmm. Hi ha una poesia del Machado sobre això, és molt divertida.
Ah, sí?
Sí, diu... el Machado deia una poesia, a veure si me'n recordo i soc capaç de dir-la, diu...
Quien fuera
un diamante puro, dijo un pepino maduro. Todo necio confunde valor y precio, ¿no? De vegades hi ha experiències de valor que no tenen preu, no? L'experiència estètica, l'experiència d'una tarda amb els amics, l'experiència de la felicitat, etc. Això no té preu, no?
Això diu el professor Pànic.
La vida humana, diguéssim, hauria de fer més experiències de valor, en ideal, eh? Ja sabem que si ara jo estic guanyant 4 duros i estic escoltant aquest tonto que parla de filosofia per la ràdio, escolta, que em parla vostè ara. Però, diguéssim, en ideal, no? La vida humana hauria de fer més experiències de valor i menys experiències de preu. Sí,
això ho diu el professor Pàniker, diu, per què serveix una aposta de sol? Diu, home, diu, vist així per res, no serveix absolutament per res.
Realment, diu, ara.
Diu, no t'ha fet feliç alguna vegada?
Exactament. És a dir, en teoria, diguéssim, un salari digne és el que ens hauria de permetre poder tenir experiències de qualitat, de dignitat, de viure feliç, no? Vull dir, de ser persona, tu.
Mm-hmm. Què més?
Home, després hi ha el tema famós dels utilitaristes, no? És a dir, hi ha coses que tenen valor intrínsec o no, coses que no tenen valor intrínsec, no? Clar, tot valor depèn de qui algú el vulgui. Això és una xuminada, però és així, no? Val? Tot valor depèn de qui algú el vulgui. I clar, a vegades resulta que no ens enganyéssim, hi ha treballs que no els vol ningú. Hi ha treballs que no interessen al mercat, hi ha treballs que les màquines els fan més de pressa que tu, o que a la Xina hi ha un munt de gent disposada a fer-lo més barat que tu. I clar, això planteja uns problemes realment complicadíssims, no? El mercat explica moltes coses de la vida humana, però no les explica totes, no? Hi ha moltes coses, desgraciadament, importants en la vida de les persones que no tenen sortida al mercat, i a vegades hi ha persones que fan una oferta que desgraciadament, la tecnologia doncs, l'ha fet desaparèixer del mapa, no? És a dir, en aquests moments, jo què sé, els que netejaven i els que reparaven màquines d'escriure, quan les màquines d'escriure tenien un teclat, doncs home, les màquines d'escriure són molt, molt boniques, però ara ja són objectes estètics, ja no són objectes pràctics, no? I per tant, suposo que la gent que es dedicava a reparar màquines d'escriure, doncs ho han hagut de reciclar-se, ho han hagut de canviar de feina, o s'han jubilat, no sé.
Quina diferència hi hauria, ara que ha sortit, entre un liberal i un neoliberal?
Un tema important, no? Aproximadament, un liberal diria tot està en el mercat, no? És a dir, vostè val i vostè... El preu és, ho és tot, no? Un liberal diria, miri, tot el món es redueix a economia, no? Un liberal, en canvi, diria, home... algunes coses són mercat, però no tot és mercat. És a dir, hi ha d'haver unes regles prèvies al mercat que li donin sentit. És a dir, el mercat no pot ser un lloc absolutament sàdic, sinó que ha de tenir, igual que el futbol, tu, un àrbitre, no? I aquest àrbitre del mercat ha de ser la societat, la política...
El neoliberal diria tot és mercat i el liberal a seques algunes coses són mercat. Són mercat. El concepte de salari just té sentit o només és un tòpic?
Ai, Déu meu, això és un tema complicadet. Això és un tema complicadet. He sentit abans que alguns oients proposaven una regla que no sé si ells ho sabien, però que és molt antiga, que ve de Sant Tomàs, que és la famosa regla de que el que cobri més cobri el triple, no?
Ah, sí?
Això ho ha dit abans.
Això ho ha dit un oient, sí. Un oient, sí.
Sí, sí.
Això és de Sant Tomàs?
És curiós, sí, perquè aquestes coses, saps què passa? Que com que durant molts anys, els capellans les van predicar i abans la gent anava a missa, doncs és possible que les àvies encara recordessin que algun capellà havia predicat això a la trona. I és... Home, era una idea molt típica medieval. Avui en dia, clar, els salaris s'han disparat d'una manera molt complicada. Em sembla que són dos conceptes diferents, no? Un concepte és el concepte de salari màxim. Això és molt complicat de definir. Quin és el salari màxim d'un jugador de futbol que produeix riquesa a nivell mundial, no? Això és complicadíssim perquè, clar, aquest home produeix molt valor. En el cas del salari màxim, el problema no seria tant si guanya molts diners com es gasta aquests diners, perquè, clar, si se'ls gasta creant riquesa per altres llocs o amb els diners que ha guanyat jugant a futbol, doncs després crea una fàbrica al seu poble, doncs perfecte, no?
Uh-huh.
El tema del salari màxim, ho dic perquè a vegades hi ha gent que s'escandalitza, no? Fulano de tal guanya tants milions que el broker de no sé quina empresa guanya no sé quan. El problema no és tant què guanya, sinó si realment allò que guanya té que veure amb el valor que crea, té que veure amb les ganes que té la gent de comprar allò que aquest home produeix. I sobretot, em sembla que el més criticable no seria tant que certa gent guanyés molts diners com se'ls gasten, no? Perquè a vegades hi ha gent que se'ls gasta d'una forma que...
El que passa que per comparativa, per més valor que creïs, a vegades tens aquest escrúpol. Home, produeix enveja en el que cobra menys i angoixa en el que cobra més, si és una persona amb consciència. Miri Rajoy, el cito com a exemple perquè el cas del seu sou s'ha fet famós. No es veu en cor de dir que guanya davant d'una persona que guanya molt poc, no? Encara que segurament el treball de Rajoy, i ara ho dic sense cap mena d'ironia, produeix molt valor.
No, clar, aquest és el tema. És a dir, a veure, si algú, jo penso que si algú produeix molt valor, no té per què amagar que ell doncs, guanya un salari que està bé i que és important, mentre sigui realment un salari que realment produeix valor. Vull dir que, mentre sigui realment un treball que realment és important i que produeix valor i que fa doncs, que les coses tirin endavant. És a dir, a veure, si un director d'un banc o un president d'un banc realment ha augmentat les finances d'aquell banc un percentatge important i se n'emporta un tros de pastís, doncs a mi això no em semblaria especialment criticable, no? El que em semblaria criticable és com s'ho gasten. Això sí, eh? Això alguna gent s'ho gasta d'una manera que dius, home, té un punt d'indecent, no?
Yeah. Escolta, als filòsofs els agrada parlar de la regla de la reciprocitat, no?
Sí, anem una mica abans, si et sembla, el tema aquest del salari just, perquè m'he embolicat amb el tema aquest del salari màxim i el salari just, no? És a dir, el salari màxim és un tema molt diferent del salari just. El salari màxim tindria la qüestió de com discutim el benefici que es fa. El salari just és un tema més complicat. Hi ha una mania, que és que en la tradició liberal sempre s'ha dit que el salari és un pacte lliure entre capital i treball, però això els liberals estrictes no s'han cregut mai. Adam Smith ja deia que el pacte aquest no és mai lliure, no? Adam Smith no era cap liberal de caricatura, era un professor d'ètica i de filosofia política. I Adam Smith també va dir que s'havia de fer una cosa que era el salari mínim, és a dir, el salari mínim havia de ser digne, el salari mínim havia de tenir una dignitat. El que passa és que després el tema del salari digne s'ha degradat, però em sembla que és una qüestió a tornar a plantejar seriosament. És a dir, un salari mínim és, diguéssim, una condició fonamental perquè es pugui parlar de justícia social. I això per raons molt complicades, però s'ha anat degradant. El concepte aquest és un concepte a repensar, em fa l'efecte. No sé si m'enrotllo mai.
No, l'hem entès. Hauríem d'anar acabant, professor.
Bueno, doncs no, deia això, no? Que plantejaria el tema aquest de la regla famosa de reciprocitat, no?
Sí.
És a dir, la pregunta és senzilla. Si tu estiguessis al lloc de l'altre, tu acceptaries el que li demanes a l'altre? I això val pels salaris i val per moltes altres coses, no? És a dir, posem-nos en plan recíproc, no? Posem-nos a l'altra banda. Si tu estiguessis a l'altra banda, què acceptaries? Tu realment penses que es podria acceptar aquest salari que estàs oferint a no sé qui? O realment, doncs, si tu estiguessis a l'altra banda, diries que no. Per tant, de sortida ja la situació és injusta, no? Em sembla que el salari just ha de ser el fruit d'un treball digne i que ha de permetre que l'home porti una vida d'això, en el pla no només material, sinó cultural, espiritual, una vida de persona, una vida de dignitat, no?
Home, sobretot perquè això crea confiança en la societat.
Exactament, no? És a dir, una societat en la que els salaris no són, diguéssim, dignes, és una societat en la que falla l'element bàsic, diguéssim, el que junta els maons, no? El que junta tota la qüestió, que és la confiança, no? Quan es perd la confiança es perd tot.
Professor Alcoberro, moltes gràcies.
A vosaltres.
Per les seves reflexions i bon dia.
Vinga, moltes gràcies. Bon dia a tothom.
10:32 minuts, ens espera el cinema en Josep Vila.